En Ferran Ullés, psicòleg i psicoterapeuta infantil i juvenil. Doctor, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia. Molt bé, gràcies.
Gràcies per acompanyar-nos avui al matí a Ràdio Estel. És una bona idea que els joves tornin a escola a partir de dilluns vinent?
Home, jo crec que sí. Jo crec que els joves és possiblement el col·lectiu més necessari que ha de tornar. Pensem que ser adolescent, el que implica... O sigui, l'adolescència bàsicament és un camí cap a la independència, de ser nen a ser gran, i això és una transició. Aleshores, per poder fer aquesta transició, hi ha una sèrie d'ítems, diguem-ne, que han d'anar fent, o sigui, processos, que en aquest cas és... Segur que tots ho recordem a la nostra adolescència, doncs trencar les normes, si els pares diuen A, jo dic B, no? Importància del grup d'iguals, on diguem-li, doncs, si tots es vesteixen d'una mateixa manera, això dona identitat. No, perquè justament quan trenquem les normes que fins ara doncs, seguíem, no? Els nens segueixen el que diuen els pares, els professors, doncs quan es trenca tot això, el que crea l'adolescent és una gran buidor interior i unes contradiccions i molta por. Aleshores, el grup d'iguals és el que sustenta totes aquestes pors. No? Aleshores, clar, si no es poden socialitzar, si no es poden juntar físicament, és un problema pel seu desenvolupament emocional. Aleshores, més enllà, quan dèieu ara que estava escoltant, no, que els joves de 17, 18, 19 anys que no han pogut sortir una nit de Cap d'Any, doncs realment, clar, 17, 18, 19 anys, per ells això és molt important. I jo recordo, quan vaig fer 18 anys, vaig pensar, ostres, sóc adult. Evidentment no ho era del tot, però la meva sensació sí que era aquesta, no? La sensació de poder fer coses per tu mateix, això és una cosa que ha estat privada. I els que tenen 15, 16 anys, que porten tota l'adolescència amb distància social, aquests, això aquí hi ha conseqüències que ja les estem veient a les consultes.
Quan aquests dies sortien alguns responsables dient en relació amb l'escola, no? Potser és el moment de tornar més tard, teníeu la sensació que estàvem tornant a carregar els neulers en aquests joves, no? Que els escoltaves aquests dies parlar per Nadal, no? Que veien que tornaven a parlar d'ells i tornaven a dir, és que tornen a dir que tornarem a fer telemàtic, que tornarem a quedar-nos a casa, no? És una altra vegada aquesta pressió psicològica de tornarà a repercutir en nosaltres, no, això?
Exacte, tornarà a repercutir en nosaltres i perquè, clar, els joves estan en aquesta edat on poden, o se suposa que poden, perquè no està tan clar, tolerar l'autoregular-se, no? Perquè el teletreball, com a adults, ens autoregulem. Pues fem això, hi ha les reunions, o sigui, diguem-li que som nosaltres mateixos que hem de posar aquesta força de voluntat per no anar al sofà i veure Netflix, diguem-li, no? I se suposa que els joves això ho poden fer, però jo tinc els meus dubtes. Encara són molt immadurs en aquest sentit. Aleshores, els hi suposa una gran càrrega. Per ells, tenir que fer-se càrrec d'una cosa que abans eren els adults que es feien càrrec. Pues tens aquesta assignatura, aquesta altra, has d'anar aquí, has d'anar allà, i ells pues, ho fan, però encara no estan preparats com per poder-ho fer autònomament.
Sobretot perquè ningú els hi ha ensenyat i s'ho han trobat.
Exacte. I a nivell evolutiu, els hi és d'hora, això.
Quan dius que hi ha algunes qüestions que us estan començant a arribar a la consulta, de què estem parlant?
Bueno, moltes. Ha pujat moltíssim els casos d'autolesions, per exemple, a les addiccions a pantalles, evidentment, perquè això és una cosa que era fàcil de preveure. I després també molts trastorns de conducta alimentària, molts, molts. I si ho pensem una mica més... què volen dir aquests trastorns, no? Perquè això són noms, però el trastorn de conducta alimentària el que fa la persona és intentar controlar el seu cos, que és el control que no poden tenir a fora, no? I el mateix amb les autolesions, és jo em tallo per poder tolerar el dolor emocional, o sigui, el canvi del dolor emocional per el dolor físic, d'aquesta manera momentàniament estic alleugerit. Aleshores, i cada cop... El fotut d'això és que cada cop venen nens més joves. Si estem parlant de 13 anys o 12 anys, això començava a aparèixer als 16, diguem-li, abans.
S'autolesionen perquè prefereixen el dolor físic al dolor emocional.
Sí, quan un se sent molt buit, és molt intolerable. Aleshores, el que fa és, bueno, doncs es tallen, per exemple, o beuen alcohol abans d'hora, o el que sigui, que el que fa és una manera de prendre distància amb aquesta buidor consent. La buidor no hi pots fer res, el dolor físic sí. El físic el notes, pots posar-te una tirita, pots cuidar-te'l, però tu, si sents un buidor interior, no saps què fer-ne amb allò. És molt incòmode.
Els estem esmicolant a la nostra joventut per aquesta falta de socialització, per aquestes traves a la socialització?
Home, realment és veritat que és complicat de trobar una manera de portar una pandèmia amb l'adolescència. No? Jo crec que aquí s'han creuat dos coses que semblen mútuament excloents, que no ho han de ser, però ho semblen de vegades. I realment sí, jo crec que les conseqüències de la pandèmia, que ara hi ha una segona pandèmia, que era la pandèmia de salut mental. I no oblidem que els adolescents d'avui són els adults de demà. És a dir, que ja veurem això a llarg plaç o a mitjà plaç com afecta.
Entenc en aquest sentit que és una bona idea, ja que estan vacunats, perquè afortunadament entre els adolescents les cotes de vacunació són ja altíssimes, que allà sí que no hi hagi quarantenes a l'escola, no? Més enllà d'evidentment d'aquí sí, no, l'any positiu, per entendre'ns, eh?
Sí, exacte. Jo crec que en la mesura que es pugui, jo no sóc polític ni expert, ni epidemiòleg, sóc psicòleg, no? Aleshores, jo pel camp que em toca, el que està clar és que sí que intentaria que hi hagués el mínim aïllament possible. Evidentment, si ha d'haver mínims aïllaments, doncs han de ser-hi, però que siguin els mínims possibles i que no sigui una cosa generalitzada.
El rendiment escolar se n'està ressentint de tot plegat entre els joves, justament perquè segurament no estan en el seu millor estat d'ànim?
Segur. Però és una cosa que realment crec que ara ens hauria preocupat ben poc, el que és el rendiment escolar. Crec que hi ha altres coses que estan per davant, que és el patiment emocional, que evidentment no es veu, les notes sí que es veuen, tu pots veure si treus un 8 o treus un 6 o treus un 4, però el patiment emocional, això és més difícil de veure.
Com es pot treballar això amb els joves?
Doncs d'entrada els joves, això s'ho autorregulen bastant, que és quedant, tocant-se, fent-se petons, abraçant-se, barallant-se, vistosament, evidentment, però l'altre dia, aquest estiu, estava a la platja, hi havia un grup d'adolescents i estaven tota l'estona uns a sobre dels altres. Tota l'estona. No? I pensava, és que clar, és que és el que han de fer. Els adolescents es soben uns amb els altres, juguen, es peguen, s'emputxen, doncs és això. No? I entre ells doncs van trobant aquesta identitat grupal, que és el que després, a poc a poc, cada un anirà interioritzant la seva pròpia. Però el que han de fer és estar junts, i això és el que els estem privant.
En Ferran Oller, psicòleg, que és psicoterapeuta infantil i juvenil, i aquest matí hem demanat que ens acompanyis per aportar també aquest punt de vista en aquesta discussió sobre aquesta tornada o no a les escoles o als instituts, perquè és molt interessant, i realment a vegades sembla que no ho acabem de tenir en compte, no? En sabem les conseqüències, perquè hem anat explicant les conseqüències, però hi continuem ensopegant una vegada.
Li puc fer una pregunta?
Oh, i tant. Si ella es deixa, sí.
Doctor, bueno, doctor és la paraula adequada. Jo que tot aquest problema que tenim de salut mental, per exemple, a l'Àfrica passa igual?
Si a l'Àfrica passa igual, jo crec que hi ha altres... Evidentment no et puc respondre perquè no sé quina és la realitat actual de l'Àfrica, però realment la societat africana és diferent, i si una cosa té és que és molt més comunitària.
Molt més?
Aleshores, comunitària.
Ja, però jo el que volia dir és, els problemes de salut mental que tenim aquí, que són gravíssims, i jo ho conec de prop, és un problema, diguem, del primer món, específicament? O estem equivocats?
Jo crec que hi ha coses que sí que són del primer món. L'Instagram probablement a un poblat d'Àfrica no hi és. I això doncs crea una exigència d'imatge que hi ha a poblats d'Àfrica no hi és. Aleshores, estic convençut que hi ha diferències.
Però, perquè potser tenen la prioritat de poder menjar, sí. I llavors tenen la preocupació és una
Exacte.
Altra. No?
Sí, són unes altres. Sí, 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 sí.
Bueno, jo recordo, quan jo estudiava, que allà on hi havia més, un índex més elevat de suïcidis era Suècia, no? La Suècia, que tu l'imagines, que és un país que és el paradís, diguem, el model econòmic que tothom admira, doncs resulta que... llavors dius, bueno, resulta que, clar, els de suecs es suïciden més que els de Namíbia, per exemple... Pues, és una reflexió, no?
Sí,
una reflexió que a vegades el benestar material el benestar material o l'accés de
comoditats.
De comoditats a la llarga, jo ara dir una cosa que no sé. Jo he treballat a diverses empreses. Allà on la gent té el lloc el treball més assegurat i es viu millor, que per tant té més dificultat de prosperar més perquè ja no pot prosperar més, és on hi ha més casos de...
infelicitat.
D'infelicitat, o de... sí, o de trastorns estranys, no?
Això és així, senyor Lleu? Quanta més cosa tenim, més ens costa omplir-nos.
Depèn de què siguin aquestes coses, però sí, podem dir, evidentment, el sentit que li hem de trobar a la vida li hem de trobar a cadascú. Aleshores, quan algú ha de menjar, doncs el sentit és buscar menjar. Si això ho tens assegurat, has de buscar altres coses. I si cada cop tens més coses, doncs cada cop costa més trobar quin és el teu motor, diguem-li, no? El que passa que això s'ha de dir que explicar-ho d'aquesta manera és una mica reduccionista, perquè s'hauria de tenir en compte altres variables, no? Perquè en el cas de la societat sueca, el que passa també és que és una societat molt solitària. Aleshores, falten els llaços socials. Els llaços socials són un gran protector de salut mental.
Bé, i el temps.
Aleshores, això
temps,
és un altre factor
també juga,
més.
No? El temps, vull dir, el sol, el temps, que també et juga.
La falta de sol.
El temps, exacte. La falta de sol, l'exigència, no? Perquè sí que és cert que... Bueno, jo recordo fer viatges d'oci, a Àfrica, i allà, pues, recordo un poble pescador que pescaven. Quan tenien el peix per avui, pues ja està. I això era el seu dia a dia. No anaven més enllà, doncs fantàstic. Ells estan tranquils així.
Doctor Lle, un plaer, gràcies per haver-nos acompanyat.